L'entrevista, una veu que ens ajuda a interpretar allò que passa.
L'arxidiòcesi de Barcelona viu un moment interessant de grans oportunitats pastorals. Després d'un curs de consolidació del Pla Sortim i sobretot del treball preparatori per al sínode 2023 a nivell d'església local, els creients miren endavant des de les parròquies, les comunitats cristianes i altres realitats. Tot es viu a Barcelona també des del 2018 a la llum d'aquest pla pastoral, amb les seves cinc grans orientacions, que són l'encontre i l'anunci de Jesucrist, els pobres com a destinataris privilegiats de l'Evangeli, els joves, la fraternitat i el discerniment. Tot es viu des de l'esperança d'una revitalització del missatge cristià a tota la diòcesi i alhora des de la preocupació per les dificultats generals provocades tant per la manca d'inquietud religiosa entre la societat com per la crisi social i econòmica que patim, derivada de la pandèmia, com sabeu, i ara també principalment de la guerra a Ucraïna, crisi energètica en bona part, i l'augment dels preus d'altres béns i serveis. El curs passat va tenir com a moments significatius, d'altra banda, la rebuda a Barcelona de la Creu de les Jornades Mundials de la Joventut amb la mirada posada a Lisboa 2023 i la clausura de l'any de la família Amoris Laetitia amb l'encontre mundial multicèntric, ben conegut per diòcesis. Una trobada que va tenir importants activitats i una missa final també a l'arxidiòcesi. Avui comencem la temporada parlant amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, amb un record molt especial per al seu germà, el bisbe auxiliar Toni Vedell, que ens deixava el 12 de febrer passat, després de lluitar durant mig any contra un càncer de pàncreas. És aquí, a l'estudi 3 de Ràdio Estel, Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona. Monsenyor Javier, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi, a tots els oients.
Com està?
Molt bé, recient incorporat de les vacances, que hem viscut per les Terres de l'Ebre, per la Fatarella.
La Fatarella, que és el seu poble natal, eh?
Exacte, hem de parlar, si no...
I tant, a la comarca de la Terra Alta.
Exacte, una terra preciosa, i bueno, allí també he passat uns dies amb la família, com tots ho fem, no?, l'estiu.
És bonic, això.
Disfrutar d'estar amb els nostres. I ara, pues, amb moltíssima il·lusió, pues, a reemprendre aquest inici de curs, com bé comentaves, amb molta il·lusió i amb molta esperança, la veritat.
I tant, recordem que ara a Barcelona hi ha el cardenal Joan Josep Omell al capdavant de la diòcesi i dos bisbes auxiliars, que són Sergi Gordo i Javier Vilanova, que avui ens acompanya, amb la possibilitat que en vingui un altre. D'això no ens pot dir res, suposo.
No, l'esperem tots.
L'esperem.
L'esperem tots, però bé, quan serà el moment ja ens enterarem. De moment no tenim notícies.
I tant. Senyor bisbe Javier, amb la fase diocesana del sínode ja completada des d'una voluntat de caminar tots junts i amb la família i els joves com a grans punts de referència en la pastoral de l'Església a Barcelona, com afronta l'arxidiòcesi aquest nou curs? Què en destacaria?
Comentaves en la introducció que tenim la mirada posada al futur, no? I en estes ganes, necessitat, anhel, desig de transmetre la fe. Jo crec que en el cor nostre, dels pastors, dels laics, del poble de Déu, que tant el Vaticà II i el Papa en parlem, tenim aquest desig, aquest anhel de portar a Jesucrist en el cor de les persones. A mi que penso, els primers apòstols, què feien els primers apòstols? Ben poca cosa tenien.
Clar.
Però ho tenien tot. Tenien dins, en el seu cor, una força, un ardor, una il·lusió, unes ganes, i crec que això és estar en el cor dels cristians, que en certa manera, i humilment hem de dir, que, bueno, que hem tingut una trobada en el Crist i que tenim esta passió per ell, esta passió per l'Església, en un món en què hi ha tanta set de veritat, d'autenticitat, el cristià pot aportar molt. I crec que el curs nou lo comencem en esta esperança dels apòstols. Ja veurem el que anirem fent, però el que tenim clar és que tenim ganes de treballar aquesta comunió que el Senyor tant hem parlat i volem intensificar. Tenim ganes de cuidar molt les famílies, treballar amb les famílies, perquè elles volen també treballar, lògicament, però també, sobretot, treballar per les famílies. El tema de la família ens preocupa molt, el Sant Pare ens ho recorda molt, el tema intergeneracional, com enllacem infants, joves, amb les persones ja més adultes, amb els avis. Treballar per la família és que ens hi va molt, ens hi va tot.
És església domèstica, no? L'església en petit.
Evidentment, no? I veure que les famílies que creuen en l'església domèstica, que tenen la crisi en la seva llar, aquestes famílies han de ser els apòstols.
També les famílies allunyades, oi? També aquestes que estan, que no saben per on van.
Qui pot arribar a les famílies allunyades? Doncs jo crec que ha de ser les mateixes famílies que viuen la fe. Qui té el tresor lo pot contagiar. I de vegades no hem de fer coses extraordinàries. La missió la tenim en el dia a dia, en el bloc de pisos, en el treball, en la vida ordinària, on sigui, en la parròquia, podem treballar-hi molt. I l'altre tema també és els joves. Tenim este curs una iniciativa també molt, molt apassionant. Des del secretariat de joventut s'està treballant, a final d'aquest mes tenim un recés, per a treballar una missió que es diu Atsum. Atsum és llatí, vol dir soc aquí. Uh-huh. Joves del bisbat, de l'arxidiòcesi, que diuen soc aquí, vull col·laborar en alguna parròquia de l'arquebisbat per a treballar amb els adolescents i joves. Vull dedicar un any per a fer este servei més de cara al cap de setmana. I tenim, ja vam fer una prèvia de quins joves se sentirien cridats a fer este servei diocesà per a ajudar els joves, i tenim una resposta molt i molt generosa. Crec que també els joves necessitem del seu treball, de la seva implicació, per desvetllar en el cor dels joves un anunci de la fe, perquè som conscients que està la fe bastant allunyada del cor de molts joves.
Efectivament, senyor bisbe Javier, vostè parlava dels primers apòstols, que també van tenir en molts moments ambient en contra, i de vegades indiferència, que potser és el que més tenim avui, no?, en aquesta societat majoritàriament allunyada de la fe. De quina manera, senyor bisbe, l'Església pot viure amb esperança aquesta nova realitat, també de diversitat religiosa, la qual a Catalunya i a Espanya potser no estàvem prou acostumats abans, oi? Una diversitat que també conviu amb la pèrdua d'inquietud i en la vivència de la fe.
Sí, sí. Davant de la situació que ens envolta, d'aquesta diversitat de religió i també d'aquesta pèrdua de la inquietud de la fe, crec que hi ha una primera arma que Déu la respecte sempre, una primera actitud, més ben dit, del cor de la persona, que és la llibertat. La persona és lliure, la persona és que pues, pot triar, és el do que Déu ha fet a la persona. I nosaltres, este do de la llibertat, el respectem, home, faltaria més. Però també és veritat que hi ha una vessant que nosaltres també volem deixar molt clara. I nosaltres no parlem només d'una espiritualitat. Nosaltres la proposta és molt clara. És una, nosaltres parlem de religió. És lligar amb Déu. No amb una espiritualitat, no sabem en qui, en què, en com. La nostra és una religió. És la trobada en el Crist. I també, jugant amb aquesta llibertat, gent que diu, jo de tot això no en vull saber res, doncs d'acord, també amb la mateixa llibertat nosaltres volem fer aquesta proposta.
Clar.
De vincular la persona en una persona divina. I això, crec que nosaltres, treballar és aquesta diversitat. És a dir, la gent no creurà, hi haurà gent que creurà altres credos, hi haurà gent que serà cristiana. Respectem i afavorim. Afavorim, què afavorim? Que la persona pugui ser lliure. Però també diria una cosa. Nosaltres, com a cristians, tenim que presentar molt clarament la nostra identitat. Sí, tot i sí. Que respectem, nosaltres no juguem a mitges tintes. Ah, no, ens ajuntem en altres... Treballem en l'ecumenisme, faltaria més.
Sí, sí.
Treballem i respectem les altres religions, faltaria més. Respectem el respecte. Però nosaltres també, aquell tresor, la vida eclesial, la vida en Crist que hem trobat, és el que volem transmetre. I volem tant ser fidels.
De vegades amb el testimoni, també, no només amb paraules, no?
Clar,
amb la vida de fe. I potser també és important recordar que el cristianisme ha marcat Catalunya i Europa històricament, no? La seva identitat.
I la clau està entrar en aquest diàleg. La fe, el que jo estic vivint, tu que potser no creus, tu que ets d'una altra professió cristiana o que ets d'una altra religió. Hi ha d'haver un diàleg aquí.
I tant.
Ara, jo la meva identitat la vull conservar i la vull enriquir. I és veritat que també quan el que ens preocupa molt és aquesta falta d'inquietud per la fe. Uh-huh. Quan no hi ha inquietud, quan la gent ja diríem ja com un passotisme, un passar. No sé, quan la persona perd la fe, perd molt.
I tant.
Però també veiem que el nostre repte quin és? Que com a cristians no podem perdre aquesta oportunitat de fer una proposta. Recordo que fa poc vaig fer una boda a la Sagrada Família
sí. I
era un cercle molt reduït. I va vindre un amic del nuvi. I em deia l'amic, mira, jo soc ateu, soc anarquista, ja tinc 36 anys i a mi no hi ha res a fer. Dic, vale, d'acord, però...
Aquesta última frase potser se la podia estalviar, això de no hi ha res a fer.
No, al contrari, davant d'això, davant no hi ha res a fer, de dir, pues jo faig una proposta.
Hi ha molt a fer.
Hi ha una proposta que et faig, que la proposta és vindre a un recés d'Emmaús. Fet, m'apunto. Quan me despedia d'ell, diu, però avisa'm, que jo vull vindre al recés. He de buscar les dates del primer recés de Maús, però dic el nom, Rocco, en italià. Diu, jo vull fer aquesta experiència. Perquè un se pensa de dir, no, jo sóc indiferent, jo ja passo, però hi ha una proposta? Escolta-la.
Clar, després tindràs la mateixa llibertat que tens ara per seguir.
Evidentment. És a dir, el que potser està en crisi és la nostra falta de proposta. Si el cristià perd l'anhel de proposar, és el que realment és crític per d'altres.
Recordem que Emaús són unes comunitats que ofereixen al cristianisme a persones que han patit trencaments de moltes maneres, de molts tipus, no?
Sí, sí.
Ara no ens entretindrem, però sí recordar-ho per als oients.
És una invitació a redescobrir la fe o a trobar-te en el Crist. És només un cap de setmana, un recés, una experiència puntual. Després hi ha cadascú va al seu moviment, o va a la parròquia, o busca la fe.
Parlem amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, en el primer programa de la temporada, aquí sense distància. Després que molts creients han dit la seva aquests mesos passats sobre el sínode convocat pel Papa per al 2023, un sínode molt especial amb participació de tots els creients, i que ho han fet des de la condició de laics, de dones, també sobre el paper dels laics i les dones en diferents àmbits pastorals. Com valora l'arxidiòcesi aquestes preocupacions expressades, que són molt lliures, com ens demana el Papa, no? Preocupacions sobre coses que de vegades es poden realitzar i de vegades no.
Sí, sí, sí. No, lo bo és que en el sínode hem constatat que la diòcesi, la nostra arxidiòcesi de Barcelona i l'Església, està molt viva. Aquí hi ha vida i la gent aporta, la gent se sent molt participant. Jo crec que la clau està en que la gent ha pogut participar, ha pogut dir la seua. I la Iglesia, què diem davant d'aquestes propostes? Que necessitem la participació de tots. Som Església, és a dir, tots hem de participar.
I escoltar-nos, no?, i aportar.
Però també diria que no és una novetat.
No.
Ho estem fent.
Potser en altres èpoques no ho hem fet tan bé, això de participi tothom, no sé.
Jo diria que la persona tingui una trobada real en el que és l'Església. Mira, fent el Camí de Santiago aquest estiu entre 150 joves,
sí.
Com vam arribar a fer la visita al Sant, a la tomba, que és en jubilar, un jove del bisbat de Sant Feliu, és Vilafranca del Penedès, me deia, diu, perquè vam caminar en ells, els mossens, hi ha un servidor, el bisbe, els laics, diu, he descobert una Iglesia que desconeixia. He descobert, jo pensava que la Iglesia era d'una altra manera, però quan m'he posat a caminar, veient la realitat, diu, esta Iglesia, jo no la coneixia. Diu, quan m'alegre veure una Església tan viva. És el que hi ha. És a dir, davant de l'anhel, qui participa, si els laics, la dona, tothom estem cridats a la participació. Jo ho veig en parròquies on hi ha estat, ho he vist en altres camps de la pastoral caritativa, pastoral de catequesis, pastoral de seminaris, és a dir, veus la implicació de tots. I és així com també la gent se sent, aquí a l'arxidiòcesi ho vas veient, els laics estan tan implicats i treballant, la gent el que vol és treballar. I si hi ha voluntat, la participació és de tots i s'ofereix per a tots.
Participació d'una església que ara està, des d'un punt de vista de treball i de pràctica religiosa, potser en minoria socialment a Catalunya, però sí amb molt de potencial i sobretot amb aquesta cultura cristiana que perviu entre nosaltres, des de la diversitat, com dèiem, senyor bisbe.
Sí.
El Papa, d'altra banda, acaba de treballar amb els cardenals en un consistori extraordinari sobre les grans reformes que necessita l'Església a la llum de la Constitució Apostòlica Predicate Evangelium, un document extens per llegir i aprofundir. Quins canvis creu vostè que necessita l'Església, concretament la diocesana de Barcelona, perquè vostè no és cardenal, no va participar en aquesta trobada, però sí que segur que en sabrà alguna cosa pel cardenal Omella, no?
Sí, no, pel mateix escrit que el Sant Pare ha fet, no?
Sí,
davant de
també,
la reforma. Llegint el Papa, mos diu, l'Església necessitem deixebles missioners. Esta és la gran reforma, diríem. No tenim una altra finalitat. Què busca l'Església? Busca gent que se ho cregui. Busquem deixebles. I busquem complir la missió, busquem evangelitzar. Altres interessos no van en altres. Això hem de posar ordre cadascú al seu lloc. En àmbit familiar, en àmbit polític, en àmbit eclesial, cadascú ha de veure quina és la missió, per què existim. I l'Església, dins de la cúria, dins de l'arxidiòcesi, quins reptes tenim? Vella molt perquè siguessin missioners, cadascú en la seva missió. Des del cardenal que acabes de nombrar, el Joan Josep Omella, com després pues, l'últim, un jove que després de la confirmació té un repte de dir jo vull viure la meva fe. Tots hem de ser deixebles. No sé, per al discipulat hi ha una paraula clau que el Papa ens la recorda i a tots la vella molt per ella, que és la comunió. És a dir, quin repte tenim l'arxidiòcesi de cara a aquest camí que estem fent en aquest curs nou? La comunió.
Estar units al voltant de Crist des de les nostres diferències i diversitats.
És que diferències són carismes que Déu ens dona. Són carismes que tots ells sumen. La diversitat és un enriquiment per nosaltres. Viure aquesta comunió, jo diria primer de tot en el Crist. És que no podem demanar estar junts entre nosaltres. Ser llum per al món si no sabem d'on rebem la força. És a dir, ja pot ser una crisi de fe. Uh-huh. Pot ser molt baixeta, però dir, jo sóc deixeble, aquest és el repte nostre.
Sí, sí.
No podem fer reformes si no comptem amb les persones, que estem també en les comunitats de pastoral. Clar que volem fer comunitats que es visca la pastoral, però quins deixebles tenim? Com viu el sacerdot el seu ministeri? Com viu el laic? És a dir, hem de ser conscients de que si vivim bé el discipular, la següent part que ens diu el Papa en aquesta reforma de la cúria, que és ser missioners. Quin és la nostra missió? Tinc interès pel regne. És a dir, que la persona pugui trobar realment el que dona sentit a la seva vida. I el que també donarà sentit a la vida dels altres. La gran alegria que teníem nosaltres és, i ho veiem, aquí a l'Arxidiòcesi, la Pasqua passada van haver 30 joves que van abraçar la fe cristiana després de fer un camí de catecumenat.
Sí, sí. És a dir, això va a més, aquesta realitat, efectivament, el baptisme de persones adultes.
I Ignasi visitant les parròquies i confirmant, també
es veu.
Que m'acompanyen, és a dir, és increïble, gent de 20 i pico d'anys que diu jo vull abraçar la fe, per què? Perquè algú li ha anunciat el regne. És a dir, hem de tindre clar que ser missioners avui en dia és la gran de les alegries. Aquest és l'interès nostre.
Uh-huh. Doncs podríem dir moltes coses més sobre l'evangelització. Per cert, recordem que evangelitzar no és forçar, que de vegades socialment no és pressionar.
És proposar.
És proposar, exacte. No és imposar, no, diguéssim. No, no. Això ho deia Joan Pau II a l'última visita a Espanya, no? Les idees o la fe no s'imposa, sinó que es proposa.
Vam sentir a Quatre Vientos.
A Quatre Vientos, a Madrid. Sí, sí. També hi era vostè,
I
veig.
Tant,
molt bé,
tant.
Molt bé. Bé, ha parlat vostè, i ja per anar acabant molt breument, del gran esdeveniment d'aquest estiu, que ha estat la trobada al pelegrinatge europeu de joves a Santiago de Compostela, coincidint amb aquest any jubilar prolongat, perquè era l'any passat, però s'ha allargat un any més. Quina valoració faria d'aquestes jornades del 3 al 7 d'agost? Ja ha destacat alguns aspectes, alguna vivència personal amb algun jove,
sí,
però
sí,
segur que n'hi hauria moltes més.
Moltíssimes més. El que diríem ha sigut un aperitiu abans d'un gran dinar.
Uh-huh.
El gran dinar serà la JMJ de l'any que ve.
Sí, senyor.
El 6, que totes les diòcesis de Catalunya hem organitzat, junt amb la de Mallorca, esta PEG, ho hem dit, no? Ens ha fet un bé tan gran. Què destacaria? Dins de la trobada del 3 al 7 que va haver-hi a Santiago, pues, hi ha hagut moments molt bonics, com és la vella que va haver-hi el dissabte, la Eucaristia del diumenge, diferents tallers que hi havia sobre la proposta de la vocació, van passar més de 8.000 joves, i després també moments, jo què sé, el concert que va haver-hi el divendres a la nit, també cantant grups i Grílex i el Hakuna, etc. Va ser impressionant. La policia només hi havia un cotxe que patrullava per allí, diu, és increïble. Increïble, l'alegria, l'eufòria, però la pau, ni una incidència.
Pues això és fantàstic, és el tresor.
És increïble. I l'alegria pels carrers de Santiago era... Els veïns una mica es van queixar, va sortir les notícies, perquè potser és veritat, hi havia molta gent, però també és veritat que no podem amagar l'alegria que tenim,
clar,
no?
Clar.
De viure la fe. Una mica també voldria destacar, molt breument, el gran treball del SIX.
El Secretariat Interdiocesà de Joves, sí, de Catalunya.
Tots els delegats, el capdavant està el mossèn Carlos Bosch, fan un treball impressionant. I sobretot també esta proposta valenta i atraient de fer de cara als joves. Estos dies hi ha hagut una prepeg. Hem fet 4 dies des de Lugo Santiago, el camí. I destacaria la vivència de les eucaristies a la tarda. Gairebé tothom estàvem allí participant de l'eucaristia. Era impressionant. De fet, recordo un moment, potser el més bonic que he tingut esta PEG. Una jove del Masnou, al parc de l'Alamera, allà a Santiago de Compostela, li preguntava, dic, Maria, com ha anat el camino? Diu, bueno, increïble. Diu, no em reconec. L'experiència que he viscut, el testimoni dels joves, dels companys, la seva fe, la seva alegria, la seva pau, m'ha contagiat a mi i jo vull ser com ells. Diu, ja no hi ha retorn endarrere. No puc tornar cap endarrere. Vull ser com aquests joves, vull seguir el Crist. Mira, que és el resum d'aquesta experiència espectacular. Porto 14 anys fent el Camí de Santiago. Tots han sigut molt enriquidors, però el d'enguany t'asseguro que m'ha marcat molt. Perquè els joves han sigut apòstols del mateix apòstol, del mateix bisbe.
I viure això com a bisbe també ajuda a descobrir l'autèntica dimensió de servei, no? De l'episcopat.
Sí, sí, sí. I en aquest moment també hi havia un senyor que, testimoni de Jehovà d'una altra religió, que anava una mica increpant-nos, no? Fent anunci de la seva fe. I els joves va ser molt bonic de dir, nosaltres vivim l'alegria de la nostra fe. No anem a increpar, anem a viure l'alegria de la fe.
Hem d'acabar, perquè el temps se'ns tira a sobre,
però...
És una llàstima. Només
tornarem,
una darrera...
Tornarem, que el curs és llarg.
Sí, i tant, tornarem. Compte amb vostè, senyor bisbe Javier Vilanova, auxiliar de Barcelona. Només, per no ser injustos, no hem d'oblidar la dimensió social i caritativa de l'Església de cara a aquest curs. Potser l'exemple de l'Hospital de Campanya aquests últims 5 anys és prou revelador, no?, del que vol l'Església amb els pobres, no oblidar-los. Com afronta aquesta previsió, concretament, d'una tardor i un hivern socialment complicats, no?, per la inflació i la nova crisi econòmica, tot això a la diòcesi de Barcelona?
Sí, primer que tot, felicitar que vés a nombrar l'Hospital de Campanya, el seu gran treball. Realment, l'arxidiòcesi és un orgull, és un goig. Però també, com un pare que té molts fills, també voldria reconèixer la gran tasca i labor, també silenciosa, també molt discreta, de moltes realitats de la nostra arxidiòcesi, parròquies, congregacions, que estan bolcats per als pobres. També vull parlar d'ells. Avui, concretament, també és la festa 5 de setembre de Santa Teresa de Calcuta.
Ui, tant.
Ara tenim hi haurà l'Eucaristia aquesta tarda, que també presidiré.
Sí, molt bé.
És un goig poder també veure la seva labor. També recordo altres realitats que hi ha en la nostra arxidiòcesi, que són moltíssimes. La veritat és que veure aquesta situació difícil que ens envolta, però en aquest treball tan coordinat com hi ha, crec que per nosaltres és una alegria veure el treball que es fa per la gent més desafavorida. Parlant en Càritas de l'arxidiòcesi, hi ha com a 3 problemes que ens preocupen molt. Un és l'habitatge. L'habitatge ha pujat enguany un 40%. L'habitatge, les habitacions de relloguer. Les habitacions de relloguer. Un 40% comparant-ho en l'any anterior. Uh-huh. El tema de la inflació, el que suposa també, no? El mateix, els pisos que tenim de Càritas, pues, també hi ha hagut un 50% del que pagàvem al que paguem. O també el tema del treball, que no és estable i està en precari. Càritas està responent. Tenim els pisos, més de 400, i també intentem, no?, ajudar en tema dels disses que hi ha serveis per als aliments. I també tenim l'arxidiòcesi este intentar ajudar des del treball coordinat. Sabem que potser que el que portarem serà poc, però el poc és molt. I també no només volem ajudar en la part material, sinó també una vessant més integral, que és l'atenció a la persona, l'escoltar-los, la proposta també de la fe. Tot això realment veiem que és necessari transmetre-ho, perquè l'aliment seria poc, tot i que és necessari. Hem d'ajudar la persona íntegrament.
Un plaer conversar en aquests primers minuts de la temporada amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornarem, perquè ens queden molts temes pendents. Que vagi molt bé, bon curs i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies i també enhorabona pel treball que feu i que sigui també un bon curs per vosaltres i també per tots els mitjans de comunicació que tenim a la nostra arxidiòcesi, que sigui també un canal de comunicació i de vida.
Moltes gràcies. I tot just ara, precisament, la veu de Càritas.